Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida i arribem puntuals, com sempre, 12 i 20. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 10 d'octubre del 2018. Quina setmana, de totes maneres. Divendres és festiu i qui pugui, i ben fet que fa, doncs tindrà un bon cap de setmana, un cap de setmana llarg. Hores d'ara, 20 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, primer de tot, la informació de servei. Per tant, la previsió meteorològica. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ja que el divendres és festa, doncs avui tindrem el nostre Consell d'Advocats. Ja saps que els dimecres parlem de temes concrets d'advocats. Ho fem des de Gonzalo a Advocats. També l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, que ens durà cap a la una. A partir de la una, la Nacional 240. Avui parlem d'oci. I clar, tenim el cap de setmana tan llarg que segur que trobarem coses interessants. Ja t'avanço que des de Lleida et proposarem alguna cosa que té relació amb la gastronomia, també. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans, previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel molt ennuvolat a les comarques de Lleida, també amb possibilitat de ruixats, precipitacions importants en alguns moments, en ocasions tempestes, tot i que més aviat esperem que vagin remetent de sud a nord del territori al final del dia. Les temperatures no varien molt. Hi haurà màximes de 22 graus a Lleida, 23 a Balaguer, a Tàrrega 21 graus i a la Seu o Viella arribarem als 20. El vent continuarà bufant suau de l'est i al sud-est. Demà tornaran a créixer alguns intervals de núvols que seran més compactes al llarg de la tarda. De fet, a la tarda esperem alguns ruixats febles, seran més intensos al Pirineu i pel que fa a les temperatures, les mínimes baixaran, les màximes pujaran. Esperem mínimes de 13 a Lleida, 12 graus a Balaguer, 14 a Tàrrega, 8 graus a Viella i 6 a la Seu. El vent bufarà suau, variable, amb tendència a la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Joan Reñé ha reaparegut avui en un acte públic a Maials 8 dies després de la seva detenció. El president de la Diputació de Lleida es nega a respondre als mitjans en relació amb la investigació per un presumpte cas de corrupció. Home, no va respondre als Mossos, doncs està clar que als mitjans era evident que tampoc respondria. El jutge suposo que sí que respondrà, suposo. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, demana consens per estendre les bonificacions a camions a la AP2 entre les Borges Blanques i Soses. Recordem que, a hores d'ara, les bonificacions van des de les Borges Blanques fins a Montblanc, deixant descobert o despullat el tram Lleida-les Borges Blanques. Doncs es demana que hi hagi consens i que comenci des de Soses mateix perquè els vehicles no hagin ni tan sols de travessar Lleida. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, demana la col·laboració del Ministeri de Cultura amb el Pla de Muralles de la ciutat de Lleida. L'acte oficial d'inici d'obres del Museu d'Art de la ciutat tindrà lloc entre mitjans de novembre i desembre, encara amb data sense concretar. I investigadors lleidatans estudien la influència de la memòria i la planificació en pacients amb trastorn bipolar. El grup de recerca de fonaments biològics dels trastorns mentals de l'IRB Lleida investiga actualment en diverses línies de recerca en l'àmbit de la cognició. I abans de parlar d'esports, direm que la Universitat de Lleida ha retirat un cartell en el que s'anunciava diferents orgies, però fent anar la imatge corporativa de la Universitat de Lleida. Alguna cosa similar també ha passat a la Universitat de Barcelona. Han estat retirats tots els cartells. Ara sí, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banctelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs parlem d'esports i anem a... com si fos un dilluns, però no. És un dimecres i ahir... és que ahir hi havia dos partits, doncs, entre setmana. el del Lleida Llista amb OK, que era la recuperació de la jornada 2, que es va resoldre amb victòria, i a més suposa el liderat pel Lleida Llista. És liderat perquè està empatat a punts amb el Barça, però el supera per l'averaix. Per tant, hores d'ara és líder de la primera divisió d'hoquei, el Lleida Llista. Victòria ahir, i la veritat és que les sensacions no poden ser millors amb aquest inici. 3 partits, 3 victòries. També el Força Lleida. Ahir jugava jornada intersetmanal. El resultat final va ser de 65-82, jugaven a domicili per derrotar el Prat. Per tant, també es col·loquen a la part alta de la classificació, 2 partits i 2 victòries. I amb natació, només direm que la nedadora lleidatana Cristina García, que milita el Club Natació Terrassa, va finalitzar ahir en 7a posició a la final dels 200 esquena dels Jocs Olímpics de la Joventut, que s'estan disputant a Buenos Aires.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem sempre aquest exercici, 2-3 minutets, però va bé, perquè som constants, perquè ho fem cada dia, de recordar, de fer anar les neurones, de fer anar l'àrea de la memòria i la nostra coaching, perquè ara s'ha de dir així, la nostra coaching, abans eren entrenadors, ara són coaching, és una coach.
Que bonic.
És la Mari Carmen Salvadora.
Quina paraula, noi.
Mari Carmen, què tal,
bon dia. Ja m'has batejat avui, bon dia.
Però escolta, aquest queda modern.
Sí, claro.
O sigui, tu ara si et pregunten, vostè a què es dedica darrerament? Jo soc coach. Coach de què? Soc coach de la memòria.
Coach de la memòria. Ah,
i si no, encara podem buscar una altra paraula en anglès i encara quedarà més bé. No sabem el que diem, però queda molt bé. En fi.
Està de moda.
Anem a estimular la memòria, recordant que passava fa 25 anys des de casa, ens escolteu, i quan la Mari Carmen diu el titular, anem a intentar recordar. Escolta, jo què estava fent fa 25 anys quan va sortir aquesta notícia? Que és la manera, que això ens han... Algun metge ens ha trucat i ens ha dit que és important que ho fem, això.
Doncs anem cap al País Basc, perquè en aquells moments la cúpula d'ETA estava disposada a realitzar una treva unilateral. Un comissari francès havia fet de mediador entre la banda i l'executiu. El segrest de l'industrial Donostiarra, com recordaran Iglesias Zamora, va dividir a la direcció dels etarres. El govern volia iniciar una roda de converses amb la banda terrorista. Per tant, això està bé encara d'actualitat, té molta actualitat. Mm-hmm. El conseller de Benestar Social, en aquells moments Antoni Comas, va amenaçar amb obrir el centre cívic de la Mariola sense el permís de la paeria. El tinent d'alcalde Lluís Torres va dir que el permís s'estava estudiant i que la Generalitat no podia donar pisos ni als gitanos ni als paios. El conseller Comas va criticar la lentitud municipal en concedir aquestes llicències a aquest centre de la Generalitat a la Mariola. 25 persones de Croàcia, van viatjar d'Alemanya a Lleida cercant una pau que no arribava i en breu s'esperava un nou contingent entre els membres del grup. També hi havia una família de bosnis serbis. O sigui, que des del 5 d'octubre, al càmping de Vilanova, es trobaven allotjats esperant una nova destinació. Aquests 25 croats, i s'esperava també una altra partida. O sigui, que ja venien de l'Europa de l'Est, pels problemes que en aquells moments eren bastant greus.
Recordo sempre que evidentment ja doncs, no tot és blanc o negre, però... molts refugiats són gent que ha hagut de marxar de casa no perquè estigui vinculat amb el conflicte que hagi al seu país, sinó perquè vetlla per la salut de la seva família. I escolta, a vegades les coses posen tan crues que decideixen marxar, deixar-ho tot per salvar la vida, vull dir, que és que a vegades, vull dir, no ens hi posem a la pell de, va, escolta, aquesta gent, tanta gent per aquí i per allà. No defenso ningú, tampoc, i tampoc crec que la solució sigui començar a obrir centres, i no ho crec, però o sigui, crec que la solució és treballar en l'origen perquè no hi hagi problemes i la gent pugui néixer i créixer i viure dignament i on hagi nascut. Si així ho desitgen, que tampoc ha de ser una condemna. Escolta, jo neixo aquí, però m'hauria de poder moure pel món.
És que per marxar de les teves arrels i de casa teva ha de tindre un motiu molt important.
Per això ho dic, és que a vegades ho jutgem a la lleugeresa, però imagina't que
ara
haguéssim hagut de marxar nosaltres.
Mirem-nos a nosaltres mateixos, pensem en nosaltres
difícil,
mateixos.
És difícil, per tant, és un tema que es tractava fa 50 anys, fa 25, ahir,
I en alguns països ara estan tenen que marxar per política.
Sí, sí,
i en
sí.
un altre, hi ha un país, Venezuela, que tenen que tornar al país per política, si no, després no els deixaran entrar.
Sí, és tremendo.
És que és tremendo el que estem vivint.
Els romans compliquem la vida de mala manera. En fi, ha sigut una reflexió en veu alta ara que surt aquest tema, que segueixen d'actualitat per desgràcia, i fa 25 anys ja ho era.
Exactament. Bueno, ens n'anem a Solsona. El bisbe d'Echt tenia la certesa de que els seus feligresos volien una església catalana. El bisbe va fer aquestes manifestacions en el decurs de la inauguració de l'ermita de Vilagrassa, en la que va presidir l'Eucaristia, i el delegat de Governació de la Generalitat a Lleida, que en aquells moments era Francesc Vidal, va estar present en aquesta celebració. Per tant, el bisbe d'Eix tenia la certesa de que els feligresos volien una església catalana.
Mm-hmm.
I acabem parlant que en aquells moments s'estaven buscant manganeso, en castellà, manganeso, no sé, no he sabut la paraula aquesta en català.
Bueno, és un
manganeso,
de la taula periòdica.
Exactament.
Sí.
Carbonat càlcic i mármol a la població d'Estopinyan, a la franja de Ponent. L'exèrcit ja havia explotat als anys 40 una mina de manganeso en aquesta zona. La zona d'explotació abarcava un total de 1.800 hectàrees. Un empresari de Lleida va iniciar els sondejos aquesta setmana, la setmana del 8 al 12 d'octubre, el 13, però bueno, el 12 ja sabeu que és festa,
mm-hmm.
Va iniciar els sondejos per localitzar aquestes mines.
Molt bé. Doncs, Mari Carmen, demà que ja acabem setmana, demà, eh?
Demà sí.
Demà és dijous, però acabarem setmana.
Bueno, ja ho dèiem ara, el 12 és festa.
Sí, sí.
Per el Pilar.
Fins demà, Mari Carmen.
Fins demà.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida de El Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els dimecres arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats. Especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
I quan parlem de Gonzalo Abogados o de Gonzalo Advocats, que els trobeu a internet, doncs a nosaltres li posem cara, però aviat tindrem un ball de cares amb aquest espai d'advocats. Avui està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Però em consta que en les properes setmanes també ens visitarà d'altres companys de Gonzalo Abogados.
Efectivament, eh? Efectivament.
Suposo que al final has d'entendre de tot, però hi ha una mica d'especialització també.
Sí, jo soc partidari d'aquell refrany que diu zapatero tus zapatos, una mica d'especialització i té que haver, i té que haver.
El Josep Lluís, ja el vam conèixer la setmana passada, anem a recordar, és advocat i també professor de la Universitat de Lleida, que per cert no t'ho vaig preguntar, i això no per toc en aquest espai, però quants anys fa que estàs dedicat a la docència?
Pues mira, jo crec que deu fer 26 o 27, em sembla que va ser l'any passat que els que fem 25 anys de servei a la universitat es fan un petit obsequi i un homenatge, uh-huh. I em sembla que em va tocar l'any passat.
Doncs ja hauràs vist com va evolucionant el tema alumnat, no?
Sí, bueno, com la societat mateixa.
És curiós, ho dic perquè és un reflex. En fi, avui no parlarem d'això. És un tema molt, molt interessant també, però no. Avui tenim un altre tema que jo crec que de vegades la gent, com que ens quedem amb els titulars o amb el que diuen que s'ha dit, doncs anem escoltant campanes, però no sabem exactament de què parlem. Tornem a parlar del tema de les hipoteques, dels crèdits hipotecaris. Però ara ho fem per unes altres sigles, perquè avui en dia tot va amb sigles, per entendre'ns. Josep Lluís, IRPH.
IRPH.
Presenta'ns-el.
A veure, estem acostumats a parlar de les hipoteques i el que més ens sonarà és tot això de les clàusules sol, de les clàusules de despeses, però hi ha un altre capítol polèmic que és l'IRPH. L'IRPH és un acrònim que fa referència a les sigles de l'índice de referència de préstamos hipotecarios. Això és l'IRPH, l'índice de referència dels préstamos hipotecarios. La majoria de la gent, Bueno, caldria fer una petita introducció, Ricard, si me la permetes.
Sí, tant.
I és que els préstecs, per definició, són gratuïts, o sigui, no devenguen interessos excepte que es pacte. I, evidentment, sempre que anem a una entitat bancària, l'entitat estableix uns interessos que se'n diuen remuneratoris. Però dic, no tindria per què ser així. I aleshores és quan podem triar interessos fixes o interessos variables. Quan és un interès fixe, cap problema, i quan és un interès variable, doncs hem d'agafar un índex de referència. I també hi ha gent que tindrà un interès fixe al principi i després un interès variable. Aquest interès de referència, o aquest índex de referència, perdó, habitualment el que pot ser sonar més, el que és més freqüent, és l'Euribor.
Uh-huh.
Però, sobretot en altres èpoques, en èpoques en què encara hi havia força caixes a Espanya, hi havia altres índexs que s'aplicaven força. I un d'ells era l'IRPH. L'IRPH, que hi havia diversos tipus d'IRPH. L'IRPH caixes, l'IRPH bancs, l'IRPH entitats, que encara sobreviu, i era un índex habitual, molt freqüent a les caixes. Què succeeix amb aquest índex? Pues que aquest índex, a la postre, s'ha demostrat bastant més car que l'Euribor. I aleshores això és el que ha despertat la queixa del ciutadà i el que ha provocat una polèmica que ara està paralitzada i que jo crec que seria equivalent, serà un tsunami com el tema de les clàusules sol.
O sigui, preveus que no es va... preveus no, sabem que segurament no es va informar degudament de com podia evolucionar l'IRPH, i justament el paral·lelisme amb l'Euribor és aquest, que la gent pugui dir, escolti, és que a mi no em van dir exactament això de l'IRPH com havia d'anar, perquè si no ho hagués sapigut potser hagués demanat una altra opció.
Correcte. És a dir, la queixa ve en diversos sentits. Per una part, el criteri tradicional de que les entitats bancàries no van informar de manera suficient, no va haver la suficient transparència i es considera que va ser una clàusula de caràcter abusiu per aquesta falta d'informació. Falta d'opció al ciutadà a l'hora de poder triar l'IRPH o un altre, i sobretot informació de com evolucionava fins a aquell moment i com anava a evolucionar en un futur. De tal manera que els que tenien l'Euribor, el veí de la vora, veiem que amb la seva hipoteca ens deia que baixava, i la nostra resulta que no baixava. I l'explicació podia estar amb aquest IRPH. Què succeeix, a més? A més, succeeix que aquest IRPH, que ja dic, hi havia diversos tipus d'IRPH, es calculava d'una manera que no m'atreveixo a afirmar que les entitats bancàries influenciessin sobre el mateix, però que sí que era influenciable, perquè a l'hora de calcular-lo no solament se tenien en compte els interessos, sinó altres factors com comissions. La conclusió és que qui tenia IRPH veia que la seva hipoteca no baixava o baixava molt menys i que al cap de la fi acabava pagant molt més.
Mm-hmm.
Què va succeir? Va succeir que, bueno, això es va, diguem-ne, atenuar una mica perquè a l'any 2013 l'IRPH caixes i bancs va desaparèixer, però aquells que tenien hipoteques anteriors podien haver pagat, en funció de l'època, bastant més. I aquells que tenien IRPH fins a l'any 2013, al desaparèixer l'IRPH, se va transformar en una altra cosa. Amb quina altra cosa? Moltes vegades amb un interès fix. Quan el ciutadà el que volia era tindre un interès variable, i se li va convertir en un interès fix automàticament, el qual tampoc sembla que fos una situació justa. Què succeeix? Pues que la gent va anar als tribunals, se va crear una polèmica, alguns tribunals van fallar en contra de l'IRPH, que el van declarar nul, i l'altra qüestió és què va passar amb aquesta nulitat, i altres tribunals deien que això era vàlid. Què va succeir? Pues que l'any 2017, aparentment, la polèmica es va acabar amb una sentència del Tribunal Suprem espanyol, i que, al mes de novembre de l'any 2017, concretament, què succeeix a continuació? Que un tribunal de Barcelona realitza una consulta, eleva aquesta qüestió als tribunals europeus, com ha passat amb altres qüestions, amb el cèntim sanitari, amb altres qüestions. I ara sembla, perquè encara no està decidida la situació totalment, que els tribunals europeus donarien la raó a la tesi de que pot ser que hi ha hagut un dèficit d'informació i podria ser, hauríem que analitzar cas concret per cas concret, que aquesta clàusula fos nul·la. Quina serà la conseqüència de que, si això succeeix? Bueno, la conseqüència és brutal, per donar-me l'expressió. Vol dir que, a lo millor, els interessos de la meva hipoteca, aquesta seria una de les tesis, desapareixen. Imagineu que us tornen els interessos, caram, de fa un grapat d'anys. I no és una tesi absurda, ja dic, sembla que els tribunals europeus podrien anar per aquest camí, però penseu una cosa, tant el Síndic de Greuges català com altres institucions catalanes des de l'any 2015 recomanaven que les hipoteques pactades amb l'IRPH se busquessin altres alternatives. I així també ho deia l'Agència Catalana de Consum. En la qual vull dir que no és una polèmica que ens haguem tret del barret, una cosa rocambolesta, sinó que té sentit. Aleshores, jo el que recomanaria a la gent és que cada un que es miri la seva hipoteca i que estigui atent als mitjans de comunicació, que estigui atents a vosaltres i que ha arribat el cas, pues jo crec que és una qüestió que pot tindre força rellevància pels que tenen un préstec hipotecari.
I això ho vam dir la setmana passada i ho recordem avui. Escolteu, si teniu cap mena de dubte cap a Gonzalo Bogados, perquè cada cas és particular i cada cas pot tenir les seves clàusules, els seus índexs, les seves particularitats i per tant, nosaltres parlem de generalitats, però a l'hora de la veritat el que ens interessa a cadascú és el nostre cas, i el nostre cas l'estudiaran doncs una persona que ja entengui, com pot ser el Josep Lluís o tots els seus companys de Gonzalo Abogados. Per tant, que tenim dubtes, ull, que no parlem d'un tema absurd, que parlem, podem arribar a parlar de molts diners, passats i o futurs, que s'ha de tenir en compte. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per rebre'ns.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973 28 95 20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, a la meitat de la setmana ja sabeu que directes cap a la una, o que ens acostem una mica més, ho fem sempre en bona companyia amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia. Com estem?
I amb la teva entrevista, Cosme Polita.
Tu saps qui és l'Albert Vergés?
Albert Vergés. Jo és que a mi em coneix molta gent, però jo em conec molt poc, al final.
Això em passa a mi, quan me saluden, diu, qui saps qui sóc? Ara ja dic, no, pues ho sento, no sé qui ets, diguem de què te conec, perquè no és fàcil que tu em coneguis a mi, que jo et conegui a tu. Però
bueno, no et porti sorpreses, quan preguntes, digue'm de què et conec.
També és veritat. També... Sí, sí. Bueno, però jo sóc solter i això es pot acceptar, si et passa a tu és més complicat,
Sí.
No, aquí a Lleida, quan parles de tota una sèrie... Tu saps el que són els carrincons, no?
Sí, sí.
Un xurrutero saps que és un tio que nada. I un Palo Santos que el marquès de Pota, això és pitjor encara, que és un insípid. Jo tinc una de les persones més carrincones de la ciutat de Lleida. Un home que ha estat a tot arreu. La seva presència és benvinguda a tots els col·lectius on apareix. El Carnestoltes no es concebiria a Lleida sense amb ell i el Jordi Plens. Les festes, el ciclisme, les tradicions, les cabalgades de Reis... Hi ha una aiguna festa, i hi ha una aiguipillera que diu ell. Era molt amic del marquès de Pota, del Juanito, del Joan Rodés, del Parrano, del Calçoner...
El Calçoner...
Bueno, ja està, ja sabem qui és. És el Quirra. Li diuen el Quirra.
El Quirra,
sí. I després t'explicarà coses. Passa que jo li dic que l'entrevista és curta. Llavors, si no, ell s'enrotlla molt, no? Perquè sap moltes coses. M'ha portat un munt de fotografies històriques.
Bueno, tu modera, Cosme.
Modero?
Bueno. Sí, modera, que jo també he d'anar a esmorzar.
Bueno, doncs benvingut,
Gràcies.
Feia temps que no vinies a la ràdio,
Pues no tant, perquè los moniatos feien...
Sí, home, clar, algú feia una cosa.
Sí, feien alguna coseta i pues hi anava invitat, sí, sí.
Sí, perquè, bueno, tu quan arriba una festa és impossible que no apareguis.
Bueno, ara comences a ser gran, xaval.
No, home, si has passat els 40, només.
Ah, vale. Bueno, 40, 50, 60, 70.
Bueno, però ets aquelles persones que t'estimes molt la ciutat de Lleida.
Molt.
I que una de les coses que te va quedar pendent pel camí va ser una meravellosa dona que vas tenir.
Ah, això sí.
I et vas enamorar la primera dona d'en Bella o vas tindre moltes nòvies? Tu que ets una mica...
La primera dona no va anar bé. Llavors vaig conèixer la Teresa, no? I...
Però vas tindre moltes nòvies? Eres molt ligon?
Bastant, perquè, sí. Home, era molt bon perquè era un dels millors ballarins de Lleida.
És que és això el que et volia dir.
Aquí està la jugada.
Què ballaves més, a l'Antorxa, al Sicuri?
A l'Antorxa.
A l'Antorxa, no?
Sí, sí. Mira, em sembla que et porto el carnet de l'any 58, imagina't.
Jo tenia 3 anys, tenia llavors, eh?
Sí. Pagàvem 20 pessetes al mes.
I eres aquells que anava allí a l'Antorxa als huracans a limpiar les sabates, o no?
També, claro, a... claro, havia el Mangas, que li va tocar la loteria, sí. Limpia botas, jo soy el limpia botas, traigo crema blanca, traigo crema negra, traigo crema gol, ei! Sí.
I del Pellaire, te'n recordes?
Sí, també.
Com feia, te'n recordes? I el Pellaire...
Ara et faré el Pellaire. Pellaire! Sembla que em cride, entre la la, tothom em cride. Aquí baix me faré ric. Escolteu-me, bon Pellaire, que us vaig ser un feix de roba. Això sí que és bon alcova, i aquí baix me faré ric. A quan me'ls pagareu? A 2.5 la lliure. Pellaire, no em feu riure, que si no em moriré. Aquest era el Pellaire.
Ricard, vas escoltant, no? Vas seguint, no? No, jo...
Les pells de conill, guardàvem les pells de conill, és molt fort això, eh?
I les botelles de cava, que fèiem l'operació en botella de maristes.
Sí.
Per cert, de tota aquesta gent que t'he dit, de les juergues aquelles que es feien, d'en José Luis González, d'Andurán Lleida, del Manolo Calpe, de l'Albert Calpe...
Aquests són els meus amics, sí.
T'estic parlant de gent coneguda.
Sí, ja no morts ni són, claro.
Ja no hi són. Deu de quedar el Durant, només.
El Durant i Lleida us va fotre una miqueta de putadeta perquè la Conxita Bonastre i el José Luis González hi van preparar al forn, hi van preparar una vinguda sensacional i el pobre, tot les taules preparades, el sopar, i ell des de Madrid mos va demanar perdó, però per televisió. Au! Allí ens vam quedar tots.
Això li passava molt als del Campell, que li passava alguna vegada, això.
Sí.
Perquè l'Enrique Noguero, el Paulo, el Ciego, ho vas conèixer del Campell?
No.
Però a les trobades aquestes que feien, tu hi anaves?
No.
No hi anaves.
Al Campell no.
No, al Campell no. Tu només eres de la Soc i del Jaume Oró i aquestes coses.
No, i de Lleida, claro, home. Lleida.
On vas estudiar, tu?
Al carrer, eh? Bueno, no, espera't, home, t'explicaré. Jo estudiava en Los Planes, saps? Los Planes, sí. Lo Paco Plana, sa germà Fernando, tots, al Pantaleón.
Sí.
Però no m'agradava això.
Al Panta.
Al Panta, sí. Que et fotia cada bufa que et giraia el coll. I, claro, m'amagava de col·legi i no m'agradava, eh? Jo, el meu era mecànic, no? I m'amagava, no sé, en aquells temps, el pare, quan... Una barberia que era la Unió Esportiva Lleida, cuidao, amagava la cartera a Santa Tresita,
sí.
I allà em va enganxar el pare. Tenia 9 anys. Dic, és que jo vull treballar, pare. Vull treballar, perquè, clar, els meus amics que treballaven anaven més bé.
I guanyaven 4 quartets.
I llavors era molt pescador, tenien canyes de pescar amb carret, jo no, encara anava amb manissa de morter i aquestes coses. I el pare diu, treballar? I sí, una veïna de dalt... del tercer pis, me va fotre la Pobliadi, del Jaufret.
Sí, a mi del Jaufret.
Per això sóc amic del Jaufret i tots aquests, però...
Sí,
no. Però tu saps que ara sóc amic del pare Joaquín.
Del pare Joaquín Recasens. El franciscà, com diu ell, el Baturro.
El Baturro. Ja vas veure?
Que, per cert, vull anticipar que farà, Sirà, el que farà la homilia de la festa del Pilar de la Casa d'Aragó a la parròquia de Sant Joan.
És que és un crac. Pues ara menys potser s'ha matat allí. Bueno, dèiem d'això. I pues me'n vaig a treballar a la Pobliadi, 50 peles a la setmana. I què feia? Pues els anuncis de la mañana.
La mañana i Ràdio Lleida. Feu.
Bueno, sí, claro.
Era la competència de Caravell, que era la nostra agència.
Claro, i tots els cines, perquè feien els clichés dels cines, i claro, jo portava els clichés del Catalunya, el Victòria, el Granados, i d'entraves de gorra, claro.
I el Rambla.
I el Rambla, claro.
On se feia el carnet del Radio Oriente, el Carlos Fernández.
No, el carnet del Radio Oriente va començar al Cine Catalunya. Després va passar el Rambla.
Per cert, de tots aquests que parlàvem, del Jean Moreau, de l'Aurellano, del Silaceta, dels Ballars, què recordes tu d'aquesta gent?
Home, el Jean Moreau va guanyar el carnet de Radiante. Sí. L'Aurellano, amb el Pepe Blanco, també. Nunca la negue un capricho. Va guanyar aquesta cançó. I Jean Moreau va guanyar en lo... Va guanyar el Jean Moreau. Tinc la foto del diari, eh?
I los comodines, què et recorden?
Home, els comodiners... Jo llavors portava les grues de la serra. I els comodiners... O sigui, allò us ho van fer ells, i és una estructura que és singular, eh? singular.
Sí, perquè a més muntar una discoteca, un grup musical, quan
guapa, no, quan és no que la vaig muntar amb la grua.
Els Jokers.
Atrocer, els Jokers, és atrocets, atrocets, atrocets. Allò és una obra titànica.
Quan vas veure que la Wander se va llançar a terra, ai, te devies saber
sí,
greu,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Molt
inclús, allí es va fer el disco de Lleida, Lleida.
Sí, Lleida, Lleida es va cantar allí, sí.
Tot, allí es va fer. A local, per Rubiroses, coses.
Que després van fer la del Caragol, ja, van fer la del carrer Cavallers,
sí, sí.
La del Carnestoltes, quan Lleida fa Carnestoltes.
Sí, sí, tot això, tot se va fer a baix.
Estaves tot el grup que es va fer.
Jo estava assentat a primera fila amb el Parrano i el Calçoner, aquell dia. I el Parrano feia, això és meu, això és meu, i es fotia a plorar, Enrique.
Sí, però la seva despedida a mi em va saber que molt greu que no van anar tots els que tenien que anar al seu servei.
No, no, no.
Molt menys.
No.
I el Juanito Rodés, el marquès de Pota, que deia el rei del Garró.
Bueno, això mateix. Marquès de Pota això ho va ficar ell, eh?
Bueno, això va ser quan anava per allà a la platja, em sembla que li van ficar que era un marquès, que era un marquès.
Era un marquès, és un marquès. I com he dit? Pues marquès de Pota, pues ja està. I sí.
De lo que més, bon de lo que has fet, bon al ciclisme, per cert, eres aquí de la Vuelta Prima, arribaves dels primers o dels darrers? Amb el Colomina i companyia.
Ara m'has fotut un apretó aquí.
Per què?
No, perquè arribava... Vaig, a veure, jo vaig començar als 14 anys, eh? Amb professionals, cuidau.
Anaves al velòdromo?
No, no, en carretera.
Ja, en carretera.
En carretera.
No vas començar al velòdromo, tu?
La volta a la província, que era per professionals, ho feia tot, velòdromo i carretera. I vaig anar als 16 anys, eh?
El Club Ciclista Lleidatà o la Penya Colomina, ja?
No... No, la Penya Colomina no. No sé,
vas córrer abans de la Penya
Colomina. Colomina era el nostre entrenador. Sí. I quan ja va desaparèixer tot això, que va vindre...
L'Ailardense.
El servici militar també va vindre després. Llavors, l'Oleón va muntar la Penya Colomina.
Sí, sí.
El Fernando.
L'Àngel León, que l'altre dia estava amb ell al Franciscans.
Això mateix.
I parlant de Lleida, has conegut molts alcaldes.
Ostres, sí,
quin ha estat l'alcalde més carrincló?
Més carrincló i bon tio... Per a mi, és l'Antonio Ciurana.
Però era...
Me l'estimo molt.
Era per molt bon alcalde per tu.
Molt tot, bon alcalde per mi.
Proper. Se sabia tota la teva
vida. Tot, eh? I de la meva dona, en pas descansi. Nosaltres no demanem prudència.
A tu et van fer lleidatà exemplar i hi havia una persona que jo veig a la foto que t'està mirant molt i és una persona que m'estima molt, que era la dona d'Antoni Ciurana.
Home, de Tarragona.
Marisa Tarragona.
Sí, Marisa Tarragona, sí. Aquella foto és guapa, no? Sí, sí.
I guardes la medalla?
Sí, sí, la tinc, la medalla. Tinc moltes dels armats, sí, 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 sí.
Te tracten bé?
Ara no tant, ja, perquè hi ha molta gent nova, ja, ho he deixat, això.
A mi em deia l'Enric Castells que quan parlaves diu, no, vaig del seu cantó, perquè és que diu cada paraula, diu cada paraula.
Sí, sí, un dia vaig tindre amb un arreglador un follon molt gran.
Sí?
Sí. Sí, sí.
I quan se fa el Carnaval a Lleida, t'agrada, te fa pena o com ho veus?
M'agrada, però jo crec... Claro, ara hi ha un munt de carrosses que s'ajunten unes amb les altres. Jo veig els carnavals que fan amb altres... No, no, Sitges, no. Per allà baix a Andalusia, capitals, que paren a la capital. Aquí no es pot parar a la capital. Diuen que no es pot parar.
Ara et comprometré.
Ja.
Ja que ara últimament, no sé per què, et dona per anar als franciscans, qui és la patrona de la ciutat?
Aquí et mararé jo.
Ah, sí. Ah, bueno, a veure si mares.
Jo, per defendre Catalunya, per defendre tot, me van fotre 15 dies a la presó. Mm-hmm. En aquells temps,
sí, sí.
Aquell senyor.
Eren durs, eren durs.
Sí. I el dia del judici, li dic a la fiscal, dic, vostè sabe quin és la Virgen Blanca? Diu, no. Digo, pues es la patrona de l'Hereda, després d'esta senyora vengo jo a l'Hereda. Digo, ¿usted sabe quién es San Anastasio? Digo, este sí, el patrón de la herida. Digo, pues después de este señor vengo yo a la herida. Així es va acabar tot. Sí, sí.
Bueno,
i mai més en política. Mai més.
Amb ell és difícil enganxar-ho. Me queda un minut.
Mai més.
Me queda un minut. Aquí, una cosa.
Vale.
Per cert, que jo sé que a casa teva si et dic això s'enfaden. Vergés, senyor Vergés.
Vergés.
Però bueno, quants gegants té el grup escultòric que hi ha al local actual de la Casa dels Gegants, abans és de la Casa d'Esquerra Republicana.
Bueno, ara m'has fotut.
Joventut Republicana.
Ara m'has fotut.
Quants són?
No ho sé.
Ah, veus, alguna
cosa. No ho sé perquè, mira, tinc 77 anys. Me sembla que no vaig perdre mai a la festa major els gegants, els cabeçudos, ni els focs. Ara no, perquè m'atabalo...
Te fiquen nerviós massa gent.
Massa gent. Massa gent.
Que acabo, que no tinc més temps.
Va,
el Ricard,
molt bé, home.
Te faig una darrera qüestió.
Perdona que et digui una cosa.
Digues.
Fa molts anys que ens coneixem.
I em lo cuento dos pastorets, saps que et vaig fotre amb una mica més de preto? I demano perdó si et vaig molestar.
Ah, no, ara em pots tornar a comprometre. Te deixo que tu em facis una pregunta a mi, la que vulguis, la que més compromesa pugui ser. Vinga, compromete.
No.
Sí, fes una
pregunta. No, home, que no.
Que m'has de fer una pregunta, que no, que tothom la fa.
No, perquè ets un tio que et mous aquí, allà, i perseguir-te tu...
Me diu un ventilador, no?
Un ventilador, claro, home, no me fotis.
O no me vols fer cap pregunta?
No, perquè ho fas molt bé, t'he de dir.
No, home, però fes-me una pregunta d'aquelles compromeses, home, de dir, escolta, què penses d'aquest, o de l'altre, o de política, o de ràdio, o de premsa.
No, ràpidament.
Ràpidament.
Se la faré de la Casa d'Aragó.
Mira.
Que ets el jefe.
No, jo era.
Sí.
Jo, no. De totes, ara
bueno, tot. No, sóc de totes, vale. En la Casa d'Aragó, per Setmana Santa, és que jo la Setmana Santa me l'estimo molt, també.
Sí, corre, que es fa de fora.
Corre. Pues a la Casa d'Aragó, una vegada, els tambones de la Setmana Santa vaig sentir unes paraules que no em van agradar.
Uh-huh.
No em van agradar. Els armats són els armats. Si veuen. Ja està. Andalusia, davall dels passos, porten unes trompes de caldeu.
Sembla correcte, cadascú que faci el que vulgui. Ara, en respecte dins d'una...
En respecte. Però els armats de Lleida havien de ser uns tios una mica golfets, de casa bona, cuidao.
Però això s'ha acabat.
I que els hi agradés el professor. Ves si era fàcil, això.
I la pillera. Alguns també és la pillera.
He dit una mica golfets.
Una mica. Amic Vergés, Quirra, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a tu.
El Ricard se m'ha passat molt bé, eh?
Sí.
La veritat, ha passat molt bé.
Home, i sempre aprens,
eh? Els oïdors també se m'hauran passat
bé. Sí. Home, és que, claro, avui encara canto amb el Joan Mauró, Lleida...
Vinga, va, acaba cantant, vinga, corre. Digues alguna cosa cantant, corre. Canta alguna cosa, vinga, ràpid, per
acabar. Corre, Cosmes, que clar, demanen les coses...
Ja està, home, ja està.
Digues alguna cosa, Lleida, va, com és?
No, si una ciutat vol presumir de tenir una distinció que és el seu orgull, és Lleida amb el seu castell, tot un escut tocant al cel.
Ara mira, si tot això serveix al final perquè ens anomenin Patrimoni Mundial de la Humanitat, perfecte. Eh?
Sí,
perquè això és la gran fita del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella.
Això ho ficarem a...
Del Turó de la Seu Vella. Saps el que passa? Quan, ara que sóc gran, i mai de morir no puc veure mai més el castell. El castell, diguem el castell,
sí.
Claro.
González, el Joan Ramon González ficarà l'expedient també a la teva cançó per reforçar. Molt bé, doncs, en Ricard, fins aquí avui la nostra simpàtica entrevista amb el Quirra, un lleidatà de Socarra.
Gràcies, Cosme.
Ah, una cosa, el teu WhatsApp.
No, jo, el meu és el 664-526-180.
I jo, cosme@copelleida.com.
Perfecte.
Adeu.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, ha arribat el moment que ens acostem a la una i, per tant, el que fem, com cada dia, és obrir la finestra dels records.
Avui anem a parlar de la barca de Massalcoreig. La barca, per creuar el riu, era una plataforma damunt de dos llaüts i era propietat de Casa Montfort. L'últim barquer que va actuar va ser, segons em van contar, en Baltasar Gómez, i va estar fent aquesta feina durant més de 40 anys. Sempre que hi havia algú, el creuava a l'altre costat. El seu horari era de sol a sol. A la barca hi tenien entrada i pas gratuït tota la gent dels pobles. Els altres pagaven, és a dir, havien de pagar un bitllet pel pas del riu, i el preu era de 10 cèntims de pesseta. Després se pujava 20 cèntims fins a l'any 1936 aproximadament. Aquesta barca va estar enfonsada durant la Guerra Civil, amb la qual cosa el poble es quedà sense possibilitats de creuament. Conten que els llaüts d'aquesta barca enfonsada durant la guerra tenien un pes de 12 tonelades cada un. Era molt reforçada, ja que hi passaven gra per a moldre el molí de farina dels Montfort, i el molí cal dir que porta la data de 1674 i el nom de Salvador Clariana. Després compraren la barca del poble de Vilanova de la Barca, ja que a Vilanova de la Barca van construir un pont i ja no necessitaven la barca, per la qual cosa la van vendre als de Massalcoreig. Però l'arribada del 29 d'agost de l'any 1963 va trencar les amarres i la va malmetre. Recorden els padrins, amb nostàlgia, el que va passar perquè encara tenien memòria d'aquest fet. I d'allí ja vingué la seva trista i enyorada desaparició. Per a nosaltres, em van dir, la barca era quelcom més que una cosa. Havia estat part de la nostra vida, del nostre viure diari. Per tant, avui, el record, la finestra dels records, ens ha portat a la barca de Massalcoreig. Uh-huh. I la dita d'avui ens diu: qui no acut al poc ha d'acudir al molt. I fins i tot hi ha una altra frase que diu qui no arregla una teula ha d'arreglar la teulada
sí,
sencera.
Senyor. Sí, senyor.
O sigui, sí, senyor. Que...
Gràcies, Joan.
Adéu.
És la 1 a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ascienden a 8 los muertos y a 7 los desaparecidos en Mallorca tras el desbordamiento del torrente. Las imágenes del lugar nos dejan calles anegadas en San Llorenç, cubiertas de barro en una tragedia sin precedentes en la zona que sigue muy complicada con 7 carreteras cortadas desde primera hora de la mañana. Los servicios de emergencia advierten del colapso en sus líneas. Se está pidiendo a los vecinos que solo se llame al 112 por necesidad, no para ofrecer ayuda. Nos vamos hasta San Llorenç. Yulene Valdés.
Nervios, incertidumbre, difícil panorama a las puertas de San Llorenç de Escardassar con un cielo plomizo que amenaza lluvia. Vecinos que han perdido todas sus pertenencias en una riada nunca vista.
¿Lo puede tirar todo? ¡Todo! Es que no se puede imaginar. Yo he visto dos torrontales de estas, pero no esto. Hay una casa que su hija ha dicho, es una casita vieja, planta baja, y ha dicho, nosotros la tiraremos toda en tierra.
El barro y los coches amontonados hacen en estos momentos imposible acceder a San Llorenç, mientras estamos esperando la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Allí se espera al presidente del gobierno, que vuela a esta hora hacia ese destino. Se espera que aterrice en unos minutos. Acabamos de saber que la Marina Real marroquí ha disparado contra una patera que transportaba 50 inmigrantes en situación irregular. Habrían herido a un menor que ha sido trasladado al hospital. Corresponsal Beatriz Mesa.
La televisión oficial marroquí dice que la Marina Real ha vuelto a disparar contra una embarcación con 50 inmigrantes a bordo. Un menor de 16 años ha sido herido en el hombro. Por segunda vez se abre fuego en el mar contra lanchas que transportan a personas hacia el sur de España. Según la televisión, citando fuentes de la Seguridad Nacional, fueron disparos de advertencia, los mismos disparos que hace menos de 2 semanas acabaron con la vida de la joven marroquí, Hayat.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy su proyección de población para dentro de 15 años. En 2033, en España habrá 2.400.000 habitantes más que en este momento. Se van a superar, por tanto, los 49 millones de personas en nuestro país. Y atentos al dato, el 25% de la población será mayor de 65 años. Este dato es un pronóstico que tiene en cuenta la tendencia actual de fecundidad, de mortalidad y también de migraciones. Expertos en demografía consultados por COPE creen que en el apartado de los inmigrantes no se ajusta a la realidad. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, no asume la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores por una operación cuando era consejero de Abengoa. Vendió acciones por valor de 9.030 euros y el organismo concluye que se produjo una falta administrativa. Borrell niega que utilizara información privilegiada.
Discrepo de las consideraciones de la CNMV y estamos estudiando con mi abogado las posibilidades de efectuar los recursos que la ley pone a mi disposición. No asumo las conclusiones de la CNMV.
Y el juez que instruye la causa por los atentados del pasado año en Barcelona y Cambrils ha procesado hoy a 3 presuntos terroristas. 2 formaban parte de la célula de Ripoll y el tercero se trata de un colaborador entre sus planes, atentar contra monumentos como la Sagrada Familia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Rafa Nadal, Corrochano, abre las puertas de su academia para los damnificados por ese temporal en las Islas Baleares.
El tenista español número 1 del mundo, que se recupera de una lesión, ha anunciado que el Rafa Nadal Sports Center queda abierto para los que necesiten habitaciones tras las graves inundaciones en las Islas Baleares, con especial incidencia en San Llorenç. Las instalaciones ya quedaron abiertas ayer por la noche y acudieron unas 50 personas. Nadal ha escrito hoy en la red social Twitter: es un día triste en Mallorca, condolencias a los familiares de los fallecidos por las inundaciones. Y otro grande del deporte español, Alejandro Valverde, va a lucir por segundo día el maillot arcoíris de campeón del mundo. Lo hace hoy en la Milán-Turín. Ayer terminó 15º en los Tres Valles Varesinos. El sábado va a correr el Giro de Lombardía.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas
tardes.
En
El Espejo nos vais a contar la historia de una joven italiana que ha explicado lo que espera ella del sínodo.
Bueno, Beatrice Venezzi tiene 28 años y es la directora de orquesta más joven de Italia. Su nombre figura entre los 100 italianos menores de 30 años que, según Forbes, serán líderes del futuro. Y efectivamente, mientras se celebra el sínodo, ha llamado la atención su testimonio de fe en una entrevista concedida al semanario Credere. Beatrice afirma que, como joven creyente, espera que la Iglesia tenga el coraje de ser ella misma y dirigirse a jóvenes y adultos con una propuesta de alta calidad, sin bajar nunca el nivel de la fe para trivializarlo. Esta joven directora tiene claro que la Iglesia debe ayudar a los jóvenes a no olvidar que es en la vida diaria, con sus desafíos y ritmos vertiginosos, donde Dios viene a nuestro encuentro y donde hay que responderle. Su historia la contamos entera en El Espejo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Ja tenim 5 i mig per sobre de la 1 de la tarda. Obrim la Nacional 240, com cada dia fem en aquesta hora, menys els dijous. Un servidor, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida, i també...
I una servidora, Mònica Carrasco, des de Tarragona. Què tal, Ricard?
Bon dia.
Bon dia. Com ho porteu? Ha plogut molt a Lleida?
Bueno, ha plogut aquesta nit, eh? I a més hi ha hagut un nit de llamps i trons. Mm-hmm. Alguns van impactar, per exemple, una a la Seu Vella de Lleida, que la va deixar a les fosques, però vaja, a veure, ha caigut molta aigua, però no això que estem escoltant de Mallorca, per exemple.
No, déu-n'hi-do, i a les comarques de Tarragona ho hem patit, eh? Més de 130 litres en alguns punts, eh? O sigui, el temporal, el barri del Serrallo, que estora, per exemple, a Tarragona, recupera, intenta recuperar normalitat, però ha estat una nit molt complicada.
Sí, a més, home, no et diré sempre, però aquestes coses acaben passant de nit.
Sí, bé, avui escoltava el director de Protecció Civil dient que això ha fet que els danys hagin estat menors en el cas del litoral català, per exemple, on ha plogut més fort, no? Això passa una hora en què ja pot ser més trànsit i encara complica molt més, però la veritat és que entre les 8 del matí i les 8 del vespre, perdó, d'ahir, les 7 del matí d'avui, ha estat força complicat aquí, a les comarques de Tarragona.
Mònica, nosaltres estem a dimecres,
sí.
N240, per tant, sí. Vol dir que parlem de propostes d'oci.
Sí, i a més aquesta setmana que té un dia menys, eh?
Saps allò de el mal tiempo buena cara?
Ai, sí.
Va, posem-li.
Ajuda'm.
Escolta, va, que jo et faré una proposta i, a més, va lligada amb la gastronomia, que ja saps que darrerament ho lliguem amb tot.
M'agrada la idea, Ricard. Veig que em coneixes ja.
Doncs mira, Mònica, jo aquesta vegada, ja ho sé que darrerament estic vinculant, però és que ha de ser així, estic vinculant l'oci i la cultura amb la gastronomia, però de veritat, que és així, ha de ser així, fixa't, que nosaltres anem a veure el que vulguis i de seguida pensem a veure on mengem, a veure què mengem. Doncs mira, avui anem a parlar una altra vegada de gastronomia, però ho farem, jo crec que des d'una vessant ja històrica i cultural, com és tot el tema del torró i la xocolata. Jo, el torró, no cal que en parlem pel que fa a mi, eh? Ja saps que m'encanta, però la xocolata sí que és una cosa que m'apassiona. Eh? A més, ja s'ha demostrat que té molts avantatges per la salut, el tema del cacau, del xocolata negra, etc. Doncs mira, aquest cap de setmana llarg, jo us convido a Lleida, i concretament al municipi, a la població d'Agramunt, perquè allí hi ha la Fira del Torró i la Xocolata. I per parlar de tot plegat, que segur, que n'entén més que jo, avui està amb nosaltres l'alcalde d'Agramunt, el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bernat, escolta, que jo ara no ho sé, això t'ho pregunto. Ets nascut i fill d'Agramunt?
Sí.
O sigui, que la xocolata i el torró és una cosa que teniu ja a l'ADN, suposo.
El tenim a l'ADN, però no només el tenim els qui hem nascut i hem viscut tota la vida, sinó que tots els que hem vingut també l'hi porten.
També.
És un producte ambaixador del nostre municipi, per tant, tothom que viu a Agramunt se'l sent molt seu.
És veritat que arreu, a molts llocs, tu parles del torró d'Agramunt, és veritat que és un ambaixador realment,
De fet, hem tingut la sort que els productors torronaires del nostre municipi sempre han utilitzat el binomi torró o xocolata a la pedra i Agramunt.
Sí.
Si fem l'exercici d'analitzar altres marques comercials de torrons coneguts i intentem associar-los a alguna zona, evidentment tenim la zona d'Alacant o de Xixona, però amb moltes altres marques aquesta relació no hi és. I en canvi en Agramunt doncs, s'ha aconseguit, i així i això gràcies sobretot també als torrenaires, que a tot arreu, a totes les etiquetes, sempre afegeixen la paraula Agramunt. Mm-hmm.
És la Fira del Torró i la Xocolata. Alcalde, ara, si no em falla la memòria, crec que és la 30a edició.
Així mateix, aquest any fem 30 anys de fira, una fira que va començar precisament fa 30 anys, no com una fira, sinó com un mercat del torró, d'una forma molt improvisada, però que va sentar les bases del que seria avui aquesta fira, aquest referent agroalimentari del dolç a nivell de país, i per tant doncs, agafem aquesta 30a edició amb molta força, amb molta embranzida, per una banda revivint com hem arribat fins aquí, gràcies a l'esforç, al suport de moltes institucions, de tots els ajuntaments que m'han precedit, precisament doncs, perquè sempre hi han confiat, dels torronaires i xocolaters agrupats a través de la indicació geogràfica protegida, de les institucions supramunicipals i sobretot d'Agramunt, del poble d'Agramunt, que durant aquests dies es volque en la fira, i si no fos per ells, pel sector, pel teixit comercial, pel teixit empresarial, tampoc no tindria sentit aquesta fira. De fet, aquesta fira és un aparador també d'Agramunt.
I tant, i mira, ara jo ho diré perquè sempre ho dic a la gent que ho faci, però jo recordo que la primera vegada que vaig venir a la Fira del Torró i la Xocolata d'Agramunt, que ja fa molts anys, vaig fer el que sempre demano a la gent que faci, que quan va a visitar un poble, un municipi i una fira, és aparcar el vehicle, veure la fira, però passejar-se pel poble. I recordo anar per molts carrers i trobar moltes paradetes i moltes activitats per dins del poble.
Efectivament, tal com he dit, la Fira del Torró és un aparador per a Agramunt i, per tant, hem d'aprofitar aquests tres dies que tenim tanta afluència de gent per mostrar no només el torró i la xocolata, sinó vincular-ho amb aquest patrimoni cultural, artístic i patrimonial que tenim a la nostra vila. Precisament, en aquest sentit, durant els dies de la Fira es fan activitats paral·leles, entre elles, per exemple, inauguracions de les dues fundacions artístiques que tenim, l'Espai Guinovart i la Fundació Guillem Viladot. També, qui sigui amant de l'esport, doncs també sempre fem activitats esportives relacionades amb la fira. Fem la cursa del Torró, la Transiscal, la cursa de BTT, ja fixada en el calendari dels amants de la bicicleta de muntanya. També fem la cursa del Torró el diumenge al matí, pels qui us agradi doncs, el tema de la cursa atlètica. Mm-hmm. I després, aquest any també, el diumenge al matí, doncs, organitzem el Dirt Track, que és una cursa de motos en aquesta modalitat de Dirt Track, i que tothom qui vulgui també amb entrada gratuïta doncs, en podrà gaudir. Més enllà d'això, fem coincidir tant a la Fira del Torró amb les jornades de patrimoni europeu, i en aquest cas el que fem és mostrar la portalada de Santa Maria de Agramunt, un dels exponents del romànic català, i fem visites guiades gratuïtes també per tothom qui vulgui conèixer doncs, les virtuts d'aquesta magnífica portalada.
Mm-hmm. Alcalde, la fira estarà oberta des de divendres fins a diumenge, divendres, dissabte i diumenge, de fet, aquests tres dies. L'accés, evidentment, és lliure i gratuït. Hi ha una enorme zona d'aparcament, vull dir que no us... Vaja, que la gent no tingui problemes. A més, està a 50 metres de la zona de la fira, per tant, pràcticament no s'ha de caminar. És còmode, vull dir, venir i aparcar i visitar Agramunt. Dins de la fira, què trobarem? Perquè, clar, és a dir, un pot pensar, no, sí, allí que hi ha, doncs quatre paradetes que en venen torró. No. Va molt més enllà, això de la Fira del Torró i la Xocolata, molt més enllà, perquè, a part de, evidentment, ja representades les grans marques de torrons i de xocolates, doncs també tenim aules, tenim activitats, heu pensat també amb la canalla, amb els més petits de casa, hi ha de tot,
I tant, segurament no tindré temps d'explicar-ho tot, però així a trets generals...
Mira, si em permets, anem a donar una web que és www.firadeltorro.com.
Correcte.
Firadeltorro.com, i allí ho teniu tot, Ara intentarem desgranar alguna coseta, però si no, ho teniu tot allí.
Sí, tenim l'espai de referència, que és el pavelló del dolç, on hi ha tots els torrenaires d'Agramunt i tot el sector del dolç. En aquest mateix espai hi ha l'aula del gust, que precisament aquest any compleix 10 anys. És una aula on els millors cuiners i pastissers del país, any rere any, presenten les seves receptes, i fruit d'això aquest any publiquem un llibre que recull doncs, aquestes receptes fetes durant aquests 10 anys, dels cuiners més importants i de primera línia del nostre país. Tenim l'espai de la cuita, on de forma regular, amb hores determinades, doncs, es mostra com es cou el torró, com s'elabora, i on el visitant pot tastar i olorar aquest torró calent recent sortit del perol. També tenim l'espai Cuinetes, un espai dedicat als més petits, on també de forma regular doncs, es poden fer una sèrie de tallers gastronòmics vinculats amb el torró de la xocolata a la pedra. Tenim un altre pavelló, que és el pavelló agroalimentari, on tenim també l'aula de degustació. En aquest pavelló agroalimentari el que hi posem doncs, són tots els productors de proximitat que tenim al territori i que tan bé fan les coses. Tenim olis, tenim mels, tenim vins, tenim caves, tenim fruita, i a més, aquests mateixos productors els donem l'oportunitat de mostrar el seu producte a través d'aquest espai degustació, on també d'una forma temporitzada, doncs qui vulgui pot visitar aquest espai i pot degustar aquests productes. Més enllà d'això, doncs tenim un recorregut firal que ens uneix a aquest recinte firal situat a la zona esportiva d'Agramunt i que ens uneix amb el centre històric d'Agramunt i que poden fer tot aquest recorregut.
I que recomanem, de veritat.
Nosaltres recomanem la visita a la Fira del Turró que tothom se la prengui com una experiència global. I, per tant, volem que la gent passi un dia sencer, si pot passar més, millor, però un dia sencer. I per aquest motiu també hem habilitat un espai que el demanem Futgoretes. És un espai on hi ha una programació musical durant tot el dia, especialment a la nit, i hi ha aquestes furgonetes o food trucks tan de moda, aquesta manera de presentar la gastronomia d'una forma més desenfadada i més informal. I, per tant, també convidem a que puguin passar per aquest espai i puguin finalitzar el dia. I si, a més, volen escalfar motors, doncs ja des de fa uns dies està ja oberta la ruta del Torró, a través de restaurants que formen part d'aquesta ruta gastronòmica, d'arreu de les comarques de les Terres de Lleida, on es garanteix que en el menú un dels plats doncs, estigui elaborat amb torró o xocolata a la pedra.
Doncs, escolteu, això i molt més, www.firadeltorró.com, activitats pels més petits de la casa, que podran fer de cuiners per un dia, també, l'aula de tas, l'aula de gust i tota la producció gastronòmica de la zona, i a més tota la proposta cultural que proposa Agramunt i que ho podem matar tot d'un dia o dos dies, escolta, que si al final en un dia se'ns fa curt, aparcar és fàcil, eh? Per tant, l'endemà podem tornar a Agramunt, eh? Divendres, dissabte i diumenge està tot en marxa. Lloc per menjar no ens en faltarà, hi ha aquesta ruta del Torró que ens ha parlat ara l'alcalde, que és veritat que està activada i que per tant hi ha multitud d'establiments on podrem fer parada i el dinar i que no passi res, escolta. Bernat Soler, alcalde d'Agramunt, escolta, un plaer que ens haguis acompanyat. Crec que ens està escoltant la gent de Tarragona, crec que és una magnífica proposta perquè visitin les Terres de Lleida i que aquesta vegada es concentrin a la zona d'Agramunt, que coneguin Agramunt a fons i que submergeixin amb aquest bé tan bo que tenim com és la xocolata i com és el torró.
Doncs això mateix, convidar tothom a venir aquí a la Fira. Estem a una hora i molt poc de Barcelona, a una hora de Tarragona, a una hora i mitja, dues hores de Girona. Per tant, estem d'una forma molt accessible. Aparcament n'hi ha de sobres i que tothom qui vulgui es deixi anar i que s'obri a passar una experiència molt satisfactòria aquí a Agramunt.
Alcalde d'Agramunt, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Señora Díaz, ¿con quién pactará tras las elecciones andaluzas? ¿Invitará a Pedro Sánchez a la campaña?
Creo que mi tierra merece no tener la inestabilidad que hay en el conjunto de España.
¿Y Podemos no es de fiar?
Pero porque es que no es...
El más nervioso y desquiciado anda es Rivera, y a la vista está, ¿no?
Este jueves a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía.
Las autonómicas andaluzas serán el 2 de diciembre, para esquivar la sentencia de los ERES.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve...
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Avui us proposo anar fins a les Terres de l'Ebre perquè aquest dijous arrenca la cinquena edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta. En parlem amb el director artístic del Festicam, el Jordi Príncep. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Escolta, per aquells que no coneguin el Festicam, en què consisteix i què hi podem trobar aquests dies?
Bé, doncs el festival, més enllà d'aquests quatre dies, no, que dura com a esdeveniment d'exhibició, promoció i creació d'arts escèniques, sobretot amb un accent de carrer, el festival també és un esdeveniment que al llarg de l'any està teixint i connectant Terres de l'Ebre i com a epicentre Amposta amb les diferents realitats d'arts escèniques tant de Catalunya com de fora de Catalunya. No?
Uh-huh.
Llavors, ens connecta a nivell també internacional en com estan respirant les companyies, les propostes, els laboratoris d'investigació i creació en arts escèniques, en arts del moviment. Parlem de teatre, de circ, de dansa, d'arts en viu, evidentment de música, però també d'instal·lacions artístiques, d'arts visuals i audiovisuals, de plàstica. El festival és un esdeveniment que, com dic, estem treballant durant tot l'any,
sí,
per a intentar que portem durant aquests dies que dura pròpiament el festival pues les que pensem que són propostes interessants de donar a conèixer aquí. No?
Mm-hmm. Serà fins al 14 d'octubre i, Jordi, a l'ADN del festival hi ha una cosa que ja has anomenat, que és que siguin espectacles de carrer. De fet, el 90% de tot el que heu programat és al carrer i gratuït, no?
Sí. El festival volíem que tingués aquest accent, no, d'arts de carrer, precisament amb aquesta marca. Cal recordar que estem dins la plataforma Arte Carrer de Catalunya, que som una plataforma on estem practicant 25 festivals d'arts escèniques, entre ells els 4 estratègics, i per tant es permet, baix este paraigües, potenciar aquest tipus de propostes, aquest tipus d'investigació, de recerca, i sobretot la dignificació de l'artista, de les companyies, del treball, perquè és un ofici i un treball, una professió, les arts escèniques, i en aquest sentit, si programem en gratuït, en obert, no només a plaça i carrer, sinó també en llocs poc convencionals, no? Sites específics, que li diem, o habilitem inclús zones o espais o equipaments que habitualment no serveixen o no s'utilitzen per a programar i exhibir peces i espectacles.
Per exemple, posa'ns algun exemple del que passarà o algun d'aquests llocs diferents i poc habituals que s'ompliran aquest cap de setmana.
Sí, per exemple, pues, tindrem la intervenció de Money for Free, John Fisherman, és una companyia noruega que ens porta una peça que replanteja la relació amb els diners, no?
Uh-huh.
Repartirà diners reals, amb posta, per diferents indrets que anirà anunciant les seues xarxes socials, en el hashtag Money for Free, John Fisherman, i per exemple aquesta és una proposta molt singular que la tindrem aquí en posta, que hem estat a més acompanyant aquest procés de creació de fa ja més de 12 mesos, i que hem seguit, però també destacar, per exemple, una proposta dins el centre d'art Lopati, una coproducció Lopati Festicam, on artistes de la talla Maria Elena Roquer o la companyia L'Últim Vals de l'Oriol Escursell, juntament amb alumnes de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta i l'Escola Teatre i d'Amposta, estan fent una residència avalada on el fruit d'això serà una peça artística, escènica, multidisciplinar que s'anomena Efecto Foen. Per exemple, per posar-te dos exemples.
Sí, sí, sí. També, si entren al programa, per cert, el direm el web perquè el puguin mirar, a etca.cat, al web de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta, tenen tot el programa per si es volen escapar, no?, tant de comarques de Tarragona com de Lleida, que, de fet, aquesta, et volia preguntar per aquesta connexió Lleida, perquè també hi ha doncs, un espectacle, no?, que ve des del centre de Titelles i un que es va endur el premi a la darrera Fira de Titelles de Lleida, també.
Sí, venen, com molt bé dius, venen evidentment un referent, no?, a les comarques de Lleida i a província, i jo crec que hi ha nivell internacional com és el centre de Titelles de Lleida. En una de les últimes propostes de carrer, que és una gran titella, una gran estructura articulada aquí, un elefant que recorrerà els carrers d'Amposta, el centre de Titelles de Lleida ha sigut Premi Nacional de Cultura 2018, i per tant també ens semblava important i interessant connectar-nos amb els veïns d'aquí de Lleida i amb el centre de Titelles que organitzen el Festival Internacional de Titelles. Uh-huh. i que els tindrem en posta també al Festicam. També la companyia Ortiga, amb l'espectacle Comunolimbo, és un espectacle que va tenir el premi Drac d'Or a la Fira de Titelles de Lleida d'aquesta passada edició al maig. Sí. Com a millor espectacle de titelles de carrer, i a més és una peça que per contingut i forma preciosa, no? Jo crec que d'una bellesa i d'una plàstica, i a més amb molt de missatge i molt de contingut. Ens parla sobre el drama dels refugiats, de l'escassez de l'aigua, no? Un tema que aquí, pues, evidentment es crema molt, a Terres de l'Ebre, i també, pues, de les conseqüències de la misèria, les fronteres, etc. No? Mm-hmm. Crec que és un espectacle realment poètic, bonic, amb un aforament molt, molt limitat. Recordo també que tant per a l'Opati, al Efecto Foen, com a la companyia Ortiga, hi ha que treure entrades, invitacions gratuïtes, però ja que l'aforament és molt limitat per a 120 persones, sí que convé treure la invitació, perquè si no, no es podrà accedir
clar,
a l'espai.
Clar, clar, ens quedarem fora. Escolta, obriu foc amb un espectacle, i mai millor dit, perquè crec que hi ha fins i tot pirotècnia prevista aquest dijous, no?, amb la Fura dels Baus, un espectacle que us ha costat portar, però que per fi el teniu aquí a casa, en posta, eh?
Sí, portem, pues, 2 anys teixint aquest Dream Xarxa Humana. És un projecte, jo diria més que un espectacle, és un projecte que reuneix, evidentment, la Fura dels Baus amb el seu estil, aquests 40 anys de trajectòria que compleix l'any 2019, però també ens ha possibilitat connectar, evidentment, i possibilitar esta possibilitat creativa i artística a usuaris, famílies i personal, evidentment, de l'entitat Apassa, de persones amb discapacitat intel·lectual del Montsià, i que participen, pues, més d'un centenar de persones de l'entitat, a més que, com dia abans, ens serveix per a connectar amb les entitats culturals i artístiques de la ciutat. No? Uh-huh. Parlem de les dues bandes de música, la Fila i la Lira, del grup de batucada local, Batuquem Amposta, de la colla castellera Xicuelos i Xicueles del Delta, de l'Ominotaure, la colla de Diables, i evidentment de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta. Jo vull des d'aquí agrair l'Obra Social La Caixa, que sense el seu patrocini no seria possible l'espectacle, i també a Grue Romani i molts col·laboradors, pues, que de moltes maneres han fet possible que després de 24 mesos d'estar treballant-ho, pues, podrem inaugurar aquesta cinquena edició. Jo crec que en algo més que un espectacle, sinó de tota una experiència. No?
Clar, important les grues, eh? Perquè crec que hi haurà 40 persones a uns quants metres d'alçada, no?, en aquest espectacle inaugurat.
Sí, sí, sí. Concretament hi ha 42 persones que elevades han preparat una coreografia ja des de fa uns quants mesos i ens la mostraran penjats en suspens dalt d'una macrogrua, i bé, esperem que sigui tot una experiència per a ells i per al públic. Clar. Més allà després que l'espectacle, la coreografia surti millor o no, el que ens interessa realment ha sigut lo abans i també el després, no?, d'aquest projecte que ens serveix, com dic, per a connectar i d'alguna manera llançar un missatge, jo crec que molt, molt esperançador, no?, de junts som capaços de tot, no?, d'inclús de coses aparentment impossibles. No?
Clar.
Jo crec que aquesta és la idea de Dream, de Xarxa Humana.
Mm-hmm. És també la idea que volíem transmetre avui, donar-los una excusa perquè s'apropin a les Terres de l'Ebre a viure aquest Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta des d'aquest dijous i fins al dia 14. El Jordi Príncep és el seu director artístic. Jordi, ha estat un plaer tenir-te per aquí, que us vagi molt i molt bé.
Pues moltíssimes gràcies i us esperem.
Home, Home, Mònica, ja saps que a Terres de Lleida som entenedors, eh, de teatre.
Clar,
i circ.
Ara t'anava a dir, mira, has vist aquesta connexió, eh, amb el centre de Titelles de Lleida, home, també. Jo ara, mira, des de que he sentit parlar de torró no puc pensar en una altra cosa, ja, i xocolata a la pedra.
La xocolata a mi, a veure, el torró m'agrada molt.
Ai, hem de quedar, eh?
Però la xocolata a la pedra t'asseguro que és una cosa que em perdria, eh?
Això és divendres, ja, eh? Divendres,
és divendres, dissabte i diumenge,
eh?
Sí.
Cap a Gramunt. Escolta, quedem per anar-hi o què?
Home, pues sí. Sí, per què no? Fem cates, sí, no? Proves.
Ai, sí, anem a fer cates. Clar. Anem a fer control de qualitat a la Fira de Gramunt. Que no en saben massa, anem a fer control de qualitat.
30 edicions, eh, sense voler.
Sí, Déu-n'hi-do.
Molt bé, Mònica.
Arribem cap a 2:15, i tu i jo aquesta setmana ja no parlem,
ja
eh? Divendres, festa.
Sí.
Però dilluns tenim un programon, dilluns.
Oh,
un tema.
Cada dilluns tenim un programa interessant.
Ai, dilluns, no s'ho perdin. No es perdin la Nacional 240 de dilluns. Que ve interessantíssima.
Fins llavors, Mònica.
Que vagi molt
Salut.
Bé.
Salut.
Restaurant més...
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973-27-27-99. La seva consulta serà gratuïta.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar. No con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Reconozcámoslo, no estamos hechos para chubascos ni borrascas. Nosotros estamos hechos para estar en una tumbona tomando el sol con un mojito. Reserva 8 días de crucero a las Islas Canarias, Madeira y Agadir en otoño e invierno desde solo 539 euros con todo, todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viaje. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ara sí, que ja parlem de noves tecnologies. Cada setmana ho fem a la meitat i camí cap a les dues a l'Infocope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet www.infocopelleida.com i també al podcast, perquè jo sé que tothom anem com anem, tenim les agendes com les tenim, però que l'espai no us el voleu perdre. Per tant, després el podeu escoltar, jo què sé, a mitjanit, a mig matí, a mitja tarda, per anar a córrer, per anar en bicicleta, com sigui, però teniu el podcast a la vostra disposició. En fi, que sempre estem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs després d'uns dies de començar obrint el programa amb l'aplicació IoClick o l'SnapClick, finalment avui tindrem el creador d'aquestes solucions domòtiques. Més que solucions, com diem aquí, són comoditats. Per això ho farem a l'espai entrevista. Però primer, com sempre, pitxem l'IoClick de la nostra smartphone o arrenquem el programa amb l'SnapClick. Ho parlarem a l'entrevista. Ah. Parlarem aquí a l'entrevista. I després farem una petita pausa per aquest concurs d'adivinar la cançó o l'any o la sorpresa musical, com sempre, Ricard, que en tens preparat
no,
avui?
L'estic buscant.
L'estàs buscant, buscant. És un clàssic, aquest. L'estic buscant.
No, el d'avui, després us explicaré, el tinc quasi pensat, però després us explicaré per què és rebuscat.
I després de la música que ens porta Ricard, com sempre, la passem a l'efemèride. En quin any anem avui, David? Anem molt lluny?
No muy lejos, pero vamos con el tema del día hoy.
Sí?
Sí.
Doncs vinga, i tot seguit comencem l'actualitat del món TIC a la tertúlia. Avui parlarem dels assistents virtuals. És l'any o serà el Nadal dels assistents virtuals? Ho deixem aquí, ho debatirem.
Més assistent virtual, més altaveu, diria jo ja.
Bueno, els assistents virtuals a casa.
Sí.
A casa, eh? A casa. Doncs hi deixem, com sempre, el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, solucions i comoditats que l'Espai Tecnològic del carrer Segòvia ens porta. I si no podeu anar al carrer Segòvia, a internetespaitecnologic.cat. Tot seguit, comencem amb pitxant IoClick.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, cap a l'entrevista del dia.
Doncs som-hi, no és el primer dia que el tenim aquí, però té tantes idees i tantes ganes de portar-les a terme que cada temporada ens presenta una nova solució. Avui parlarem amb Leandre Palau, CEO de Globalia, empresa que es dedica a fer-nos les coses molt més fàcils gràcies a les noves tecnologies. Què tal, Leandre? Molt bon dia.
Bon dia, Jaume, bon dia. Gràcies.
I benvingut aquí a Copelleida. L'any passat ens vas presentar l'IoClick. Per la gent que no ens va poder escoltar, ens podries tornar a explicar rapidet aquest, què és això de l'IoClick, perquè nosaltres aquí ja ho fem servir cada dimecres, eh?
Sí, ja no en soc conscient, ja ho sé.
Sí, sí. Però vinga, va, explica'ns ràpidament què és i per a què ho podem fer servir.
El IoClick, bueno, per fer-ho ràpid us explicaré la tecnologia la posaré a la pràctica i és el fet de... hem desembarcat a la costa. El IoClick a la costa s'ha convertit en una solució i us explicaré una anècdota d'una comunitat del voltant d'uns 130 habitatges que aquest estiu, sense anar més lluny, hem tingut problemes d'ocupes, però d'ocupes de la piscina. Com ha sigut causat tot això? Pues, bueno, l'any passat va haver una sèrie de famílies que van llogar un apartament, no van retornar el comandament a distància ni les claus, i això va fer que aquest any tota aquesta família...
Es van fer una còpia.
O es van fer una còpia. En el cas del comandament se'l van quedar directament. Tot això va fer que aquest estiu van aparcar al pàrquing més de 3 vehicles, van pujar 20 persones a la piscina i van festar un pícnic que estava prohibit. Evidentment, l'administrador i el responsable d'aquella comunitat podeu pensar com estava. És a dir, tot això, evidentment, amb el IoClick és impossible.
I com ho se fa, això?
Bueno, el IoClick és tot virtual, en el sentit de que generes un codi, li dones una temporalitat, tu li dius que aquesta família pot entrar del dia 1 fins al dia 10 i inclús pots posar a les 10 del matí. Per tant, a les 10 i un minut ja no tenen accés a aquesta comunitat. Tot això genera una situació més de confort, més de seguretat. Això també s'està aplicant en pàrquings a zones de Barcelona, en el qual un usuari pot marxar a les 8 del matí, retornar a les 9 de la nit i fer un codi virtual temporalitzat. Això és el IoClick. El IoClick a dia d'avui, aquesta evolució, que això és una novetat, hem preparat un hub, que en diem, que es poden fer fins a 128 connexions. Què vols dir? Què volem dir amb això? Millor dit, que un sol equip pot donar cobertura a tot un edifici.
O sigui, fins a 150, has dit?
Fins a 128 maniobres.
128 maniobres, o sigui, 128 portes. 128 comandaments.
Sí, exactament. No comandaments, sinó que ascensor, la porta de la piscina, la porta del pàrquing, la meva porta d'entrada, tot això fins a 128. Uh-huh. Per tant, tens una solució...
Però 128, jo al mòbil no m'hi caben 128 icones.
No, tu tindràs les icones que siguin. És el hardware, és a dir, el hardware et permet 128 maniobres.
I totes des del mòbil.
I totes des del mòbil.
Provat i efectiu i funcionant.
Efectiu 100%. Hi ha la tecnologia telefònica darrere, per tant, són fiables en el cas de les targetes, en el cas de la tecnologia que utilitza IoClick. Amb això està ben garantit aquesta línia de connectivitat, i a partir d'aquí l'únic que resta és anar posant-li nous ingredients en aquest sistema. Això penso que és l'avantatge que té aquest IoClick. No et quedaràs mai amb un sistema obsolet. Si d'aquí un any resulta que la gent vol saber qui està trucant al seu porter, doncs nosaltres des del IoClick podem fer que la persona que truqui amb aquest porter et surti al mòbil. Tot això té una doble vessant. Primera, perquè no cal que et desplacis a obrir a ningú perquè et deixi una cosa a la bústia. Aquí hem de pensar que et pot deixar una cosa a la bústia, pot ser un plus, o pot ser un Mercadona, o pot ser algú que vol entrar per deixar algun producte dins d'algun box o alguna guixeta. Però és que també pot ser un sistema simplement de seguretat, és a dir, jo t'estic trucant, em faig passar per comercial, però no sóc un comercial, sinó que vull mirar si estàs a casa. Si nosaltres ja li contestem, li estem desarmant aquesta situació de que ja no sap si estem o no a casa. Per tant, aquest IoClick està traspassant ja la línia de confort, com has dit bé tu, i arribem a la seguretat. Ara, per exemple, estem provant una tanca amb electroimant que et permet exercir, o sigui, permet superar una força superior a la tonelada per posar-ho a les cases. Per dir-ho ras i curt, és impossible que un ocupa rebenti, per dir-ho així, aquesta tanca. És més fàcil que hi faci un forat directament a la paret. Amb el qual cosa, doncs, ja no estem parlant d'una ocupació, sinó que ja són paraules més gruixudes. Però, doncs, aquesta solució ja l'estem implementant. Uh-huh. Per tant, d'aquí 2 mesos ja disposarem d'aquesta tanca en la qual, doncs, qualsevol usuari se la podrà instal·lar a casa, podrà utilitzar el mòbil i la tanca normal i el bombí normal que tenen fins ara, però estan donant-li un plus de seguretat que quasi bé podrem posar per escrit que allò no hi ha ocupa que ho pugui trencar.
Aquest 2018 heu arrencat. Què tal? Quina resposta teniu dels vostres clients?
Bueno, a Lleida estem ja portant al voltant d'unes 80 comunitats. Hem fet un creixement d'un 25%. Creiem que és poc, però bueno, Lleida és una plaça pues, que és difícil i s'ha de provar.
Però el qui ho prova, com respon?
Per dir-ho també clar, quan entrem en una comunitat no marxem ni amb aigua calenta. Per què vol dir això? Pues perquè la comoditat de tenir-ho tot al mòbil, no tan sols l'accés al pàrquing, sinó també un ascensor que pugui anar amb clau, o bé inclús la porta per accedir a la comunitat, tot això són unes comoditats que no tothom està disposat a perdre. És a dir, la gent, quan s'acostuma al que és bo, rarament buscarà baixar de nivell. Entenem que és això, i veiem que aquesta és la manera que podem arribar a moltes més comunitats.
Aquí el Ricard ja en té un instal·lat aquí a l'ordinador, i que nosaltres cada dimecres pitgem i automàticament ja li dispara el programa, així de fàcil i senzill.
Això és l'evolució. Aquí
jo tinc un altre que li doy així al botó i el Jaume empieza a hablar i ja no para.
Ja no para.
I aquí volíem anar.
Esto doncs... Ara solo falta ponerlo eléctrico y que se cargue por la noche y ya será la bomba.
La bomba. Doncs, però tu tens moltes més idees. L'altre dia em vas comentar el que és el tema de l'SnapClick, i me va agradar la idea i vull que ens la contis perquè també és una idea nova.
Pues sí, l'SnapClick neix d'una idea boja, una idea de, bueno, de com poder facilitar l'accés amb aquesta comunicació que és vital avui en dia, i el que hem fet és crear una mena de botó en el qual via Bluetooth es connecta amb el nostre mòbil, i des de l'aplicació SnapClick, que properament sortirà a les tendes, el que farem és poder, mitjançant prémer el botó, pues, connectar amb els nostres, amb la nostra agenda. Quines utilitats té? Podríem parlar d'una utilitat primera també de comoditat. És a dir, dia a dia estem fent una sèrie d'actuacions o missatges que són repetitius. Tot això l'Snapclick te ho solventa amb un sol clic. Resulta que pots tenir també situacions d'alerta, en la qual doncs, una botiga està, veu que hi ha un furt o veu que hi ha una situació de perill, doncs aquest Snapclick es pot convertir en un botó del pànic, de manera que si jo premo una vegada, doncs estic donant avís a la resta de comerciants que hi ha al voltant, o bé, directament, com que té tres posicions, té un clic, té dos clics, o si el mantens apretat, doncs fa una actuació, doncs pots premer el botó i automàticament enviar una senyal d'alerta a la policia. Això seria, bàsicament, quines utilitats hi hem trobat? Doncs mira, fa una setmana vam anar a parlar amb un hotel, i aquest hotel el que va veure és que l'Snapclick el podia utilitzar per avisar un taxi. És a dir, me ve a recepció una persona que em demana un taxi, automàticament el que tenia que fer és agafar el mòbil, trucar al taxista, bueno, doncs ara senzillament premo un botó i, com que també geolocalitza, doncs sap el taxista on té que arribar. Totes aquestes coses són les que intentem posar damunt de la taula. El fet de que aquest botó tingui, com hem dit, tres maniobres, és a dir, un clic, dos clics o mantenir-ho apretat, ens dona un ventall de possibilitats. Hi ha la típica, per exemple, una de les evolucions que nosaltres entenem que hi haurà dins de la societat és que, per sort, viurem molts anys, però, per desgràcia, viurem sols. És a dir, tendim a viure cada vegada doncs, una mica més en soledat. El botó Snapclick doncs, pot fer que aquestes situacions siguin més portadores, en el sentit de, si jo tinc la meva mare, pobreta, que té 87 anys i està a casa i s'ha de prendre una pastilla, doncs, li deixaré l'Snapclick perquè m'avisi de que això ho ha fet, i quan no ho faci, doncs, jo la podré avisar. Per tant, és una solució per al dia a dia. És a dir, l'Snapclick és un sistema de comunicació immediat i fàcil.
I totalment,
i además, Jaume, totalment sin manual de instrucciones.
Sí, sí,
no hace falta, es un botón. Es decir, ¿quién no sabe apretar un botón?
Correcto.
Aunque sea... Sí. No, mira, ya le he dado, uy, se ha encendido una lucecita roja. No, a ver si voy a parar el programa.
No está activo.
Ah, vale. Digo, a ver si se va a parar todo esto.
Encara no está instalado, que encara no está instalado.
Cuidado.
Pero... No, el tema es que, con que es totalmente inalámbric, yo estaba pensando ahora amb els padrins, que van amb aquell collar que va enxufat a la línia telefònica fixa, i clar, no poden sortir del seu àmbit de casa, i se la línia de telèfon en aquell moment, pues, pel motiu que sigui, no funciona, clar, aquell botó queda totalment inútil. Aquí, en aquest cas, podem anar per qualsevol lloc, i també tenim el mateix botó.
Exactament. No tan sols això, sinó de que estem en tractes amb una coneguda empresa de joieria per convertir, perquè és una peça tan petita que es pot convertir en joia. Per aquesta empresa de joieria li representa pues, el crear aquesta joia 4.0, no? És a dir, una joia evolucionada que permetria pues, que una persona pugui sortir al carrer amb un Snapclick, però a més, tunejat, per dir-ho així, no? És a dir, està amb un penjoll o amb una joia, en definitiva, que li permetria, en un cas de necessitat, pues, prémer el botó o fer l'actuació o l'acció que vulgui, i a partir d'aquí es desencadena una sèrie de situacions per poder, pues, tan simple com avisar o tan simple com donar una alerta a...
M'ha agradat aquesta del taxi de l'hotel, perquè sempre quan anem a un hotel, moltes vegades, és, clar, quan vas a un hotel és perquè estàs fora de casa, estàs viatjant i no te'n vas amb el cotxe a la porta. Llavors necessites sempre un taxi. Ara et truco, no sé què, i és tan senzill com trucar, i t'arriben.
Això no deixa de ser l'Snapclick, també ens el podem veure des de la faceta de negoci. És a dir, si aquesta empresa de taxi deixa, he posat taxi, com després ho explicaré altres exemples, si tu deixes això a moltes recepcions d'hotels, residències, col·legis, doncs, bueno, tens un comercial que està a les 24 hores pendent de, si m'apremen, donar-te avís a tu. Per tant, això extrapola-ho a altres negocis. Si, per exemple, tenim un projecte a Barcelona d'un hotel que els hi vol cedir aquest botó als usuaris, perquè bueno, es poden trobar en una situació tan simple com que volen anar a menjar en algun lloc concret i de Barcelona i no ho saben, o directament han estat víctimes d'un robo, no? Pues, apretant el botó té un...
Segur que hi ha moltes solucions, Leandre, i mira, perquè el temps ja se'ns ha estirat a sobre, i et comento una cosa. T'emplaço un altre dia...
Sí.
A que em vinguis, però no sol. Amb el client que ho fa anar.
Vale, sí, sí, sí.
Eh? Amb el client, sí. Que ho fa anar. Mm. Ah, així vull saber, és aquest feedback.
Mm. Eh? Una I miqueta... no vale que seas tu, eh, Jaume?
No.
No, a més, el Jaume ens ha venut totes les bondats ja com a client.
Podria ser-ho, però no.
Venia, viene aquí desde hace tiempo ya y arranca el móvil y dice, mira, ves, yo no le cambio la pila al mando.
Doncs, Leandre Palau, CEO de Globalia, gràcies per explicar-nos com podem aplicar les noves tecnologies perquè cada dia ens facin això que sempre diem aquí, la vida més fàcil. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
T'havia dit, Jaume, que t'explico. Sempre ve de gust escoltar la veu de Freddie Mercury, eh? Sempre ve de gust, i aquest tema més. Però ja sabeu que aquest cap de setmana, diumenge passat, ens va deixar Montserrat Caballé, a l'edat de 85 anys, i una de les cançons que vam recordar va ser aquell Barcelona, que van haver de cantar pòstumament, també, perquè Freddie Mercury just ens va deixar l'any 91, i per tant no va arribar a la inauguració dels Jocs Olímpics, i avui dic, escolta... Mira, la Cavaller potser no, aquí a l'Infocope, però una de Freddie Mercury sí, i una que digui que el show ha de continuar, doncs crec que és més, és més indicada que mai, eh? No?
La trobo molt assaltada.
d'octubre de l'any 1991, Queen, amb la veu de Freddie Mercury. David Casero, que sé que també li agrada la veu de... La veu de Freddie Mercury, han dit que és una d'aquells que és inimitable.
Hay tantas cosas de este grupo. ¿Sabéis que la canción de Bohemian Rhapsody, uh-huh, sale ahí como un coro, sí, cantando? Sí. Ese coro son 100 registros de voces diferentes que grabaron entre los componentes de Queen. Sí, sí. O sea, es que Freddie Mercury, todo lo que tenía alrededor, mira, hablo y se me ponen los pelos como escarpia. Sí, sí, sí. Y todo lo que tenía alrededor no eran músicos, eran genios dentro de un grupo.
Creadores, creadores.
Una bomba, eso no volverá a existir, seguro.
No. Anem a la efeméride.
Som-hi, fins en quin any? A veure, que has dit que era aquí propet.
Propet, venga, 10 del 10 del 2006.
Ah, bueno, sí, propet.
El nombre de una comedia, que a Leandre le encantará, la comedia Click. La comedia Click es la primera película que se grabó en Blu-ray. ¿Qué os parece?
Mira,
tecnología recién viva y que ya está muerta.
¿Sí?
2006, estamos en el 2018. En el 2006 se grababa la primera película en Blu-ray. En el 2010 estaba muerto el Blu-ray ya, ¿no? Sí. Es decir, miles de millones de tecnología puestas en las manos de todo el mundo.
Com canvien les coses, que ràpid, no?
Bueno, perquè saps què passa? Que el Blu-ray va començar la cursa just quan començava la cursa també el streaming.
De la digitalització, efectivament.
I
como siempre en todo, ha ganado internet.
És l'evolució, és l'evolució.
Gana yo click, pues no, gana
internet. Mira, et diré una cosa. Saps què ha guanyat? Apretar un botó.
Ah, hi està.
Apretar un botó. Tu estàs al mòbil, què fas? Apretes un botó. No has d'agafar el disc, obrir la safata, posar-lo al lloc, no.
Va, apretem el botó i comencem.
Apretem el botó i dicim...
La tertúlia freak.
Vinga.
Venga, veus?
Jo li vaig dir, oye Siri, ¿dónde vamos?
No digues oye Siri, que sobretot aquí la sí que ho escolta també, eh?
Vinga, doncs, s'emmonem als assistents virtuals de veu, perquè Facebook ara també vol d'entrar. Per Nadal ja tenim lo que és l'aura de Telefònica, l'Smart Home, també, vull dir, és Apple d'entrar a saco també per Nadal, l'Alexa, al final, bueno, tots els assistents de veu estan aquí confluint.
I tots porten un altaveu.
Sí, sí.
Efectivamente.
Altaveu i pantalla.
Menos que també no nos podemos comprar el HomePod de Apple, que està aquí. Bueno, Ricard,
estoy contando los días, jolín. Bueno, llevo un año esperando.
Pero, que te puedes comprar una Alexa de Amazon, que te puedes comprar lo que quieras. El tema es...
¿Será el Nadal dels assistents?
Yo creo que aquí, en este país, y sobre todo en Europa, nos queda todavía un añito para que entre con mucha más fuerza todo el control.
Pero el que sí está claro es que será el año que arrancaremos.
No, lo que sí que está claro es que será el año en que aprenderemos a utilizar nuestra voz con la tecnología. Es decir, desde el principio del programa, con un clic, hago fácil y sencillo. Con mis palabras doy órdenes que ya se ejecutan. Órdenes que van más allá a ábreme esto o haz lo otro. Sino órdenes de necesito relajarme, ponme una música para relajarme. Y se va a poner en tu casa. Oye, ponme en la tele de arriba, quiero ver ahora mismo esto. Que es como hace Aura, como hace Amazon, como hace tal. Siempre hemos hablado, el mercado americano ha evolucionado más, pero ha evolucionado más en este aspecto porque los asistentes virtuales se han metido en los hogares para hacer la compra. Es decir, el asistente virtual en Estados Unidos, vas abriendo los armarios y vas diciendo, tres latas de atún, tal, no, sí. Dos lechugas de no sé qué, sí. Tres. Es decir, sí, en cuanto a las cosas cotidianas entran en la socialización, como abrir el parking de nuestra casa cuatro veces al día o llamar al ascensor cinco veces al día, ¿vale? Es decir, cuando las cosas cotidianas entran en la tecnología es cuando la tecnología se convierte en algo sociable. Por ahora, el conocimiento que tenemos de los asistentes vocales, sobre todo aquí en Europa, es sobre el entretenimiento. Y el entretenimiento es una parte de nuestra vida que está ahí en un lugar y en un momento muy, muy, muy ajustado. En cuanto todo lo cotidiano lo podamos hacer a través de aquí, el clave, asistente, ¿no?, virtual va a ser uno más en la familia. No es que, oye, ¿te acuerdas cuando había un asistente virtual? Tú sabes que nuestros hijos han nacido con pantallas táctiles. Entonces tú le dices, esta pantalla es táctil. Te dicen, ¿qué?
Sí, sí, claro.
Y dice, no, esta es. No es táctil. Y dice, ¿qué? ¿Qué es táctil o qué no es?
El sumum es mi hija en un portarretratos de mis padres, hizo así con el dedo para ver si pasaban las fotos.
Pasaban las fotos, ahí está.
Eso es ya decir, es un poco el síntoma de que de hacia dónde evolucionan
de
las
lo
cosas.
Cotidiano es la propia tecnología, con lo cual, a ver si este añito empezamos ya a introducir. Mira, si vols
un símil molt tonto és la càmera de fer fotos. Abans, quan havies de fer una foto, havies de portar, i van sortir les compactes, però t'havies de recordar de portar-la, agafar-la, tirar la foto. Avui en dia ens la van incorporar al mòbil, que el portem cada dia. Resultat? Miles de millones de fotografías rodando por el mundo.
Y, por supuesto, Facebook, que es el recaudador de datos número 2 del mundo después de Google, pues, oye, con estos sistemas se recogen muchísimos datos nuestros.
Bueno, pero lo ha presentado amb un clip de plástico para tapar la cámara.
Sí.
Y amb un botó que físicamente diu que trenque el circuit de micròfon i càmera. O sigui, per si acaso no t'ho creus pel botó, et donen un clip de plástico para tapar la cámara.
Bueno. Vale, pero bueno, aún así recogerían muchos más datos.
Sí, sí, sí.
Un altre tema. Penseu que tots aquests assistents de veu entre ells convergiran i s'entendran? Se parlaran entre ells? Perquè, clar,
bueno, algun ja ho ha fet, eh?
El de Facebook, al final fas el de Alexa, al final fas...
Sony, por ejemplo, este año ya ha presentado uno en el CES, que lo volvió a presentar en IFA, que ya puedes poner... no puedes poner Siri, pero el resto, es decir, Alexa, tal, los puedes
poner
todos.
Pero Cortana s'entén amb Alexa.
Sí, correcto.
Per exemple, els dos assistents ja funcionen, i com que el David ja ens ho va explicar un dia, Alexa és fora amb uns punts que no ho és Cortana, per exemple, Cortana és el de Microsoft i Alexa el d'Amazon, doncs ara s'entenen, el resultat és que, escolta, cadascú el seu, però funcionen tots. No has de triar, que això és bo, eh?
Vinga, què més? Quan ens queda ja, Ricard?
No ens queda ja, res.
Res, perquè jo tinc aquí un gadget.
Va, ràpid,
sí?
30 segons.
Doncs,
29, aquest 28. Gadget,
aquest que Nintendo patente una funda per tindre la famosa Game Boy.
Mira.
Convertir el mòbil amb la Game Boy. Som retros, no?
Game Boy.
Però saps per què?
Game Boy.
Però saps per què, Jaume?
No, digamos.
Porque los que compramos somos los que tenían la Game Boy. Entonces, de pronto, nos miramos al espejo, nos vemos así, con menos pelo, con más barriga, con alguna arruguilla, que ya nos tenemos que acercar más incluso al espejo, porque no nos vemos. Y, pero tengo una Game Boy aquí, porque le dices a tu hija que hacía así, mira con lo que jugaba yo.
Sí, no ho entenen.
I per acabar, som dia 10, som octubre, què passa amb el Windows 10 a l'octubre?
No, han tallat la propagació de l'actualització perquè es veu que en alguns casos borrava tota la carpeta amb els documentos. I clar, fins que descobreixin això és un problema, eh? Després et diuen, no, amb algun software de recuperació és fàcil recuperar-ho, però la por al costa la posen, eh? O sigui, no és un error puntual, és que et borre tot mis documentos. Alguns casos. I fins que sàpiguin què ha passat, de moment no s'actualitza.
¿Recuerdas la semana pasada cuando decía, te has actualizado el ordenador, Ricard? Y decía, no, pero lo que sí he hecho es que he cogido un pendrive, lo he puesto y he creado una copia de seguridad con un disco de arranque.
Ya tengo actualizado.
Por si acaso.
Pero tengo la copia de seguridad.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Ara sí, doncs, correm cap al carrer Segovia número 4, perquè allà trobem molt gadgets i moltes solucions. Quines comoditats es portes?
Bueno, pues mira, me han pasado aquí una selección de productos, de ofertas, los chicos de Spy Technology, que te van a gustar mucho.
Venga,
¿vale?
Va,
por
va,
ejemplo,
va, no pegues,
los auriculares LG Live Vive.
Sí.
¿Sabes? Aquellos que...
Inalámbricos.
Los inalámbricos con el collarcito. Ajá, que te sí. cuelgas, que nos contaban ese hilo de que es, sí. ¿vale? Tan ultra mega resistente. Bueno, pues ahora mismo lo tienes solo por 99 euros. De 169 euros a 99 euros. Y por esto de la música que te gusta tanto, altavoz con Bluetooth, con Wi-Fi, con NFC... Y que además ahora, si te lo llevas por ahí y está lloviendo, pues se puede mojar y no le pasa absolutamente nada, de Huawei, solo por 39,90 euros.
Ahora, ¿sabes lo que els hi tens de dir als teus amics de Espai Tecnològic, en aquests altaveus? Que posen al cantonet un botó de SnapClick.
Ah, ¿ves? Sí. ¿Ves? Para poder conectarlo en la parte de atrás. Es que es maravilloso. Todos son ideas, ¿ves? Y como la tecnología...
Ya está siempre conectada.
¿Eh? No, es que la tecnología suma. Ricard, vas poniendo cacharritos unos encima de otros y al final todo hace algo, ¿eh?
Tot fa alguna cosa. Espaitecnològic.cat i al carrer Segovia número 4, com sempre. Per internet, perfecte, però l'experiència de visitar la botiga, tocar i agafar els catxarrets, doncs perfecte. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
Leandre, pues benvingut i moltes gràcies també per quedar-te aquí a la tertúlia.
Gràcies per invitar-me.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres arribem ja a les senyals horaris que ens diuen que són les 2. Gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts de ràdio i ara seguiu ben informats a la sintonia de la cadena COPE. Bon dimecres.